Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, converses consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Ràdio Sant Cugat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més, que hom anomena Forces Vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia, si són les 12, és l'hora de l'Àngelus i som a Converses Consentides. Com esteu?
Bon dia.
Amb il·lusió.
Bon dia, sí. Àlvar. Sí. Bon dia, Rogeli, i també bon dia, Oriol i Roc, al control tècnic. És a dir, que ja hi som tots, ja inclús som tots. El convidat d'avui, i a partir d'ara, doncs...
Avui també tenim convidat, així, no?
Sí.
Avui també.
Si no tenim convidat, malament
bé,
ratlla.
No?
Algun dia ens podríem convidar a nosaltres mateixos. I fer un programa a l'hora de l'Àngelus de nosaltres.
Sí, però, divertit.
Ui,
però això és massa narcissista.
No, però no parlar de nosaltres. Que vagi sortint sobre la marxa, que diuen. Sí. Això estaria bé.
Això de parlar d'un mateix és pornogràfic.
Visca la pornografia, manera, doncs.
Sí que és veritat. Vull dir, hi ha molta gent que parla de si mateix.
Bé,
no
sé.
No heu donat compte? Que molta... Perquè jo no sé què.
N'hi ha que els hi va més que altres, però sí, bé, no? Hi ha d'haver gent de tot. Però totes nosaltres no parlaríem de nosaltres. Faríem comentaris, pinzellades, sí. Però seria un pim-pam,
fuego.
Escolta'm una cosa.
Som-hi.
Avui quedareu parats.
A veure, aviam.
I donareu unes giragonses quan sapigueu de qui parlem, d'aquí convidat estem parlant.
Sí.
Bé, escolta, jo avui simplement volia fer una pinzelladeta, ja parlant de pinzellades. Avui hem de ser tots feliços, hem d'estar tots contents. Avui ha començat la campanya electoral. Bé, ahir la nit va començar, per tant...
No m'he enterat.
No?
Sí?
Doncs deus viure a la galàxia més llunyana del món mundial i de l'univers, eh?
Ah, és allò de posar els cartells al
sí,
carrer
exacte.
I tot així. Sí,
bé,
sí,
simplement sí. Ho dic com que és una novetat, que no són eleccions sinó són campanyes, simplement m'he despertat aquest matí i dic, ostres, quina il·lusió, quin dia més bonic avui que ha començat la campanya
electoral. I tot ple de fotografies de persones.
A partir d'aquí, pornogràfiques algunes.
No.
A partir d'aquí, escolta.
Escolta, endavant... la feina de polític és molt sèria, eh.
Sí, sí, no et dic.
La veritat és que arriba un moment que frivolitzem amb el tema de la política. Es frivolitza tant que es presenten quasi 13 partits.
No, tanta gent
de polítics,
que...
sí. Perquè és complicat, gestionar.
Jo el que trobo que passa aquests dies és que són més propers tots plegats els polítics,
pues clar,
perquè durant l'any
els hi va bé.
Com a màxim et saluden o passen de llarg i no et veuen, però aquests dies pràcticament tots s'aturen i et saluden i et deixen anar alguna cosa. Dic, home, també ho podríem fer tot l'any, que està molt bé, de que els polítics siguin propers.
De tota manera... De tota manera, com has dit tu, Àlvar, la política és una cosa molt... El ser polític és una cosa molt sèria.
Sí.
Però fins i tot aquí hi ha d'haver-hi sentit de l'humor.
I
si
tant.
No estem perduts, eh?
I tant.
No treu que hi hagi sentit de l'humor.
Ho dic per si algú no en té.
La feina en si mateix de fer de polític és una feina complicada.
És que fer humor també és complicat,
Has d'estar contínuament justificant totes les coses que fas.
I fer humor i tenir sentit de l'humor també és complicat.
Això és difícil. No, l'humor moltes vegades és bastant frívol. Pots fer humor de qualsevol cosa, no?
Ja
evidentment de política també, no? Però evidentment doncs, la feina de política com a tant, jo trenco una llança pels polítics perquè hi ha un mal prestigi dels polítics últimament que fa fredar. Vull dir, els polítics són una gent que d'alguna manera doncs, intenten doncs, donar les seves idees i fer les coses ben fetes.
L'Àlvar es posa seriós.
Sí,
es posa
sí.
Seriós, Àlvar.
Ah, no, però no era un programa d'humor, això.
Sí, no farem campanya.
No. Jo simplement deia que estic content.
No.
Que faig campanya de tots.
Sí, jo estic content.
A veure, que hi ha...
De quants? 35 es presenten? 15, em sembla?
15. Déu-n'hi-do la feinada. 15 candidatures.
Déu-n'hi-do la feinada per parlar un, presentar programa... I llavors l'altre que li tombi, no puc, no tinc temps, 30 segons. O sigui, cada vegada és més complicat això de ser polític.
No, la veritat és que sí, és molt complicat.
Dit això, ja s'ho faran. I després ja els hi farem fer nosaltres, que bona feina tindrem.
O fas política o te la fan.
Exacte, políticament correcte.
Com tenim el poble?
El poble està content també, a part de que hem començat la campanya, perquè va ser la Fira Sant Ponç.
Sí,
i és una fira...
Va estar molt bé.
Que aquí quants anys fa que es fa aquesta fira? És... Jo
me'n recordo que la primera que... Jo hi era la primera, era en l'any 84, em sembla, o una cosa així.
Fixa't, dos anys després del però Mundial de Futbol.
Jo crec que hi havia hagut un precedent de fa molts anys que s'havia celebrat alguna cosa a Sant Cugat referent també a la festa de Sant Ponç. Podria Hauria ser. De remenar i buscar, eh? Però jo home, crec tu... que el Jordi Franquesa...
Sí, que allà dalt sigui.
A dalt sigui, sí. Me n'havia parlat d'aquesta festa quan Sant Cugat era un poble agrícola, era un poble de 2.000, 3.000 habitants com a màxim, de la seva infantesa, i m'havia parlat alguna vegada que realment hi havia, per Sant Ponç s'havia celebrat també una festa.
És que abans no hi havia farmàcies.
Clar.
El que hi havia són uns herbolaris, que eren els farmacèutics de la Fira de Sant Ponç es va fer en el carrer Hospital a Barcelona perquè hi havia l'hospital d'infecciosos i allà es posaven tota la gent amb els seus estris explicant les meravelles de cada una de les plantes.
Sí, sí.
I per tant es feia el que es deia en el rec de Sant Cugat.
Sí, sí.
Es deia que era el rec de Sant Cugat allà a Barcelona.
Però...
Llavors això ho vaig trobar en l'Amades i per això la vam portar a dir aquí a Sant Cugat.
Però
aquella... Amb els genicanes en el seu moment i...
Aquella època els herbolaris això també feien guàrdies com les farmàcies d'ara o no?
Em sembla que no hi havia ni guàrdies ni policies.
És que
anava a
ser una cosa tradicional.
Però cada casa tenia les seves herbes, les feien servir, jo que res no me'n recordo.
Ara hi ha algú que també en té d'herbes, eh?
Sí, diferents. Però jo me'n recordo la meva mare ens havia curat amb aigua de farigola, havia fet sopes de farigola, ens havia desinfectat alguna ferida amb aigua de farigola, i ahir vaig sentir que, l'última, que la farigola també serveix perquè no et piquin els mosquits. O sigui, que si agafeu una mica de farigola, us la passeu una mica pels braços i pels mans i la cara, que és on solen picar, doncs els mosquits no us vindran a visitar.
A tu te'n haurien de posar molta de farigola perquè ets molt entremaliat de petit. A mi em consta que...
Ui.
I tu per això coneixes tant allò de la farigola.
Sí.
Deixem-ho aquí. El dia que parlem, el dia que fem el programa... De nosaltres, amb nosaltres,
sí.
Aquell dia parlarem de la farigola de la infantesa del Rogeli.
Toma.
No, però va ser una fira molt maca, la veritat. És així,
sí, home, sí, i molt tradicional, sí. I està bé, està bé.
Tot i que s'ha comercialitzat massa, i per
és
tant
com la fira...
hi ha moltes mels, moltes coses d'aquestes.
És com la Fira de Santa Llúcia, es comercialitza tant que vas a la Fira de Santa Llúcia i ja no saps si estàs a la festa major amb el Rampinyo, amb tots els meus respectes pel Rampinyo, o perquè et fan... Igual hi ha una veta allà, com hi ha una caseta de no sé què, elèctrica o electrònica...
Sí,
o
i te la trobes a Sant Feliu de Guíxols, a Sant
mateix.
Cugat i a Rubí, a Cerdanyola. La mateixa parada, la mateixa... Home, jo potser sí que això, sí que, i agafeu-ho com vulgueu, però jo seria una crítica, que en qualsevol cas aquestes tradicions, diguem, ara estàvem parlant de la de Sant Ponç, doncs, jo crec que haurien de tenir una connotació, i qui diu Sant Ponç diu altres tradicions també, que algunes hem perdut, doncs una connotació personal i també nostrada. Quan dic nostrada vull dir del propi poble, que no sigui allò d'importar tot el gruix, sí, d'entitats, d'associacions, de paradetes que es fan en un poble, doncs en un altre. Que això és el que et trobes i al final acabes, sí, dient...
És més del mateix, és més del mateix.
Sí, això ja ho he vist aquí,
no,
ho he vist allà.
S'havia fet quan...
Personalitzar una miqueta, sí, jo crec, donar-hi caràcter propi. Una
més
mica,
personalitzat.
No?
Al principi de tot, la Fira de Sant Ponç aquí a Sant Cugat es feien també algunes xerrades d'herbolaris que explicaven, a dir, doncs, les seves virtuts, no? Llavors feien xerrades i estava molt bé en el seu moment.
Aquí, Carre Hospital, precisament, el lloc, sí, on som ara, també
sí,
havia estat...
Era aquí, el carrer Plan Hospital. Per això ho vam fer expressament aquí, perquè com que ens deia el carrer Plan...
Amb la connotació del nom del carrer,
clar. L'hospital.
I tant, i tant.
Vam fer aquí, sí, sí.
Bé, escolta, avui la cosa ha anat de farigola,
a part de Sant Ponç també s'ha de parlar dels 50 anys de la...
Ah, sí.
De l'escola Sprint de la Montserrat Obiols.
Sí, escola d'idiomes, eh?
Escola d'idiomes, la veritat és que hi ha més una Montserrat molt implicada amb el món cultural del poble.
Que també va estar sent, va ser l'amic Sant Cugat, també la Montserrat Obiols.
També estava, sí,
sí. I que és una persona que...
I d'aquesta casa.
Que ve de l'escoltisme, també. Exacte, i d'aquí també.
I d'aquesta casa que fa també, què? 40 anys que va començar...
La Goedio.
Sí, han fet 41, 41, diria. Eh? I aquest cap de setmana, amb Ramon Grau i el seu germà i el Màrius Caral, etc, que són històrics, sí. I jo també, permeteu-me que ho digui, també hi era, va ser el primer programa de Sardanes.
Ja, que també hi eres.
Vam fer un sopar a Les Planes, com Déu mana, vam passar imatges, i encara es conserva la taula, vam portar el Màrius Caral, que és el tècnic, la taula antiga, que, bueno, ara quan te la mires dius, mare de Déu santíssima, com funcionàvem. Que, per cert, ja té tota una història darrere, perquè es veu que va passar de contraband aquella tauleta.
A veure si que tindrem problemes.
Ara ja està, ara n'hi ha
fronteres. Ja prescrit.
Però es veu que hi va haver un lío amb aquella tauleta perquè arribés a Sant Cugat, que, per tant, un record entranyable també de tots nosaltres.
Doncs, un record per tota aquesta gent i per l'escola.
Estem nostàlgics.
Fem una cosa, com que ja hem xerrat una bona estona i el convidat ja està neguitós perquè ens vol explicar moltes coses, i si no ens comencen a donar voltes per aquí i ens manejarem, ell no, perquè està acostumat a fer-ho. Passem a publicitat, hem de fer diners, nois, hem de fer diners.
Sí?
Doncs escolta, passem a publicitat i tot seguit, immediatament, presentem el convidat d'avui. Fins ara!
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Salta que salta i torna a saltar, espanta els problemes per tornar a començar. Salta que salta i torna a saltar, espanta els problemes per tornar a començar.
Música a Ràdio Sant Cugat. Música més propera a tu, a Ràdio Sant Cugat.
La nit més plena amb tu festiu, la vida de mil colors. Tot lluny la mira amb poc a la viu, la vida de mil colors. La vida de mil colors, mil colors.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera. El restaurant Braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes. En amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Un calaix per a cada espai. Calaix cultural. Fem territori. L'entrevista. Cultura jove. El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Edició i muntatge, Josep Maria Soler. Producció i presentació, Mònica Socies.
El Calaix, els divendres a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM i 3bs.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ja tornem a ser aquí, hem fet un xorro diners, un xorro d'euros, que escolta, se sentia aquí les monedes, que perquè els bitllets no fan soroll.
El cubat d'aquesta empresa ara està bé, no?
Totes les monedes aquí, no ens ho acabarem pas. Bé, avui, no sé si ens hem de posar drets o no, però avui ve un convidat de...
Avui hem de ballar.
De nota i ballar-la, ballar-la.
I cantar.
I cantar també.
Tenim aquí, ni més ni menys, que en Ferran Ballester, que és el president de... Geganters Sant Cugat.
Pensava.
Sí, perquè sempre tinc la confusió els castellers, geganters o no. Geganters Sant Cugat, en Ferran Ballester.
Bon dia.
Moltes gràcies per ser aquí, gràcies per haver acceptat de venir al programa. I escolta'm, una primera... Bueno, geganters que es van ser muntats, va ser organitzada a partir del 1987, el dia abans de la Mare de Déu de Montserrat,
el
26 d'abril, i que per tant és un bon dia per inaugurar els jugants, i que van estar doncs construïts per en
Manel Caserres,
i Boix,
dissenyats
per en Joan Tortosa, el nostre estimat Joan Tortosa. Per tant, és una bona entrada. I jo no vull fer només una pregunteta. És important l'ordre de dir Joan i Marieta, o es pot dir Marieta i Joan?
Originalment parlem del Joan i la Marieta.
O sigui que...
Però fins i tot en els cercaviles moltes vegades li hem cedit el pas a la Marieta perquè les coses
doncs,
poden canviar.
Molt bé, doncs jo avui li cedeixo el pas a la Marieta i els gegants de Sant Cugat, Marieta i Joan. I ara en Ferran, que ens expliqui doncs, coses de...
Sí, bueno, han de ser d'una mida determinada els gegants o no?
Els gegants...
les característiques tècniques?
Sí, han de passar d'una certa mida, que ara concretament la desconec, perquè a més dels gegants també hi ha gegantons i hi ha gegantets.
Val.
És a dir, nosaltres, per exemple, tant el nostre Valentí, que és una de les nostres figures, a més del Joan i la Marieta, és un gegantó, però la Salut, que és una altra, és una geganteta. Aleshores, doncs, clar, els gegants potser és a partir dels 3 metres, no?, que ja es poden considerar gegants.
Va.
I els nostres són uns gegants força alts que durant uns anys van ser els més alts de Catalunya.
També, o sigui, sant.
I per tant, anant seguint amb el tema de les mides, suposo que segons aquell lloc, ja deu estar pensat això, però les rutes que heu de fer, a més d'un lloc hauríeu d'anar, medint,
hi havia,
mirant que hi havia, no hi hagi un problema.
Hi havia moltes cercaviles que es feien amb un pal alt, aquí per a Sant Cugat, per aixecar
sí, senyor,
els...
Sempre m'hi he fet gràcies, sempre ho havia vist.
Els fils de l'electricitat, sí, ara ja no ho fem, ara un dels shows que fem...
Ara els talleu directament ja.
També, a vegades és bé de gust, perquè el que fem és baixar el gegant i tornar-lo a pujar.
Clar, que això deu ser la seva feina, també.
Bé, és una mica com una atracció dintre del cercavila.
Perquè quan pesa un gegant?
Doncs en funció del material en què s'ha construït. No tant l'alçada, sinó el material.
Val.
És a dir, que si els materials tradicionals és la fusta i el cartó pedra, doncs el gegant passarà més. Els gegants de Berga o d'Olot o de Vilafranca doncs són gegants antics i pesen molt. Pesen fins a 90 i 100 quilos.
Imagina,
els nostres doncs pesen entre 60 i 70 quilos. Perquè a més també has de comptar la roba.
Uah.
I són elements que quan no els portes, si li treus la roba als gegants, doncs són més lleugers de portar.
Sí, vale, hem parlat del Joan i la Marieta, però en tenim d'altres, eh? Ho has
sí.
començat a dir, quins són els altres gegantons, no?
Tenim
també
el Valentí, que està fet pel taller Triangle.
El Valentí de Collserola.
Després tenim la Salut, que la va fer el taller Serrandaca de Granollers.
Uh-huh.
El Monjo, només Monjo, és un gegantó fet a per autoconstrucció dels geganters de Sant Cugat, que el va fer l'Adolf Priante, el Monjo. I després tenim dues figures noves que estan inspirades amb els capitells del claustre, i són el griu i l'anfisbena. El griu i l'anfisbena són dues figures, són dues bèsties mitològiques que estan en dos capitells.
Dos capitells de...
i vam demanar a un artesà artista de Girona, en Uixó Perpinyà, que ens fes les dues figures. Són per nens petits.
Això està bé, no? Perquè d'alguna manera això dona entrada també a tota mena d'edats, no?
Sí.
Nois, noies,
la transversalitat d'edats és una de les grandeses fet i fet dels geganters i de la majoria d'entitats de cultura popular.
Molt.
És aquesta idea també que pot,
i
poden anar persones de diferents edats.
I els geganters han perdut comba? O han anat baixant una miqueta d'afició els geganters o no? O
no.
Perquè jo me'n recordo una vegada que vam anar a Mata de Pere, que es va fer una concentració de gegants.
Internacional.
Sí. Jo hi era, també.
Sí. També hi era, i la veritat és que
va ser molt maco, va ser preciós. Es continua fent, sí.
Però es continua fent aquesta trobada internacional?
Sí, a Catalunya sobretot destaca dues activitats que es fan cada any, que són la trobada del món geganter i la trobada de la ciutat gegantera, que es va fer la setmana passada a Santa Coloma de Gramenet. Van anar 60 colles geganteres. A Catalunya tot i la pandèmia, la riquesa del món geganter és molt gran. Ja ho heu vist quan heu anat per Catalunya, que veieu gegants a tot arreu. Okay. Es podeu veure. L'altra qüestió és que caminin i que ballin, no? Perquè és aquí on fa falta gent.
Fa falta,
no?
Gent,
I són dos factors que cal tenir en compte. Cal tenir en compte la figura, però hi ha d'haver una colla gegantera que estigui encarregant-se.
Jo trobo molt interessant això de les anades aquestes, que uns us convideu als altres, no? Una trobada gegantera aquí, com això també es fa, em sembla, en el món casteller també es fa bastant, que colles castelleres i això.
Sí, generalment es considera per intercanvi.
Això està molt bé, perquè avui et convides tu, demà et conviden a tu,
és un tornavisita.
Exacte, i això, un tornavisita, això està molt bé. O sigui, la definició aquesta és molt bona, perquè a més és una manera de fer unió i de mantenir tradició, i això és important.
Aquí a Sant Cugat, quins podries concretar també, a banda d'explicar el que diu el Toni, que no voldria interrompre,
No interromps mai.
No, també explicar quins dies a l'any, també perquè la gent que ens escolta doncs sàpigui també on trobar-vos.
Nosaltres tenim activitat generalment des de gener fins a desembre. Abans començàvem per Sant Medir, però ara no. Ara tenim trobades geganteres durant tot l'any i el nostre calendari ocupa tots els mesos de l'any. Comencem generalment el gener amb Sant Antoni, aquí a Sant Cugat, i acabem el desembre amb la cursa del Gall, el dia 31. Vull dir que tenim moltes activitats, però sí que és veritat que n'hi ha algunes que són pròpies de Sant Cugat, doncs evidentment el Sant Medir, també tenim doncs l'ofrena que fem per l'11 de setembre,
la festa major
doncs
el
seguicis d'inici i de Sant Pere, el Pagal i Joan, l'ofrena i festa de tardor.
I la festa de tardor també.
I la cursa d'aquesta que dius del Gall, hi ha dos temes importants aquí. La cursa del Gall, correu també, com allò de dir...
Correm, però no correm amb el Joan i la Marieta.
I deveu guanyar inclús en els participants que corren més. No, perquè deveu anar lleugers.
És testimonial, és testimonial.
I després l'altre dia important és l'anada fins a Sant Medir.
Sí, l'anada fins a Sant Medir és una de les activitats més maques que fem.
Això ja deu ser una tradició.
Sí, perquè veure el gegant, els gegants acompanyats per la gent, però en un àmbit que no és urbà, a l'àmbit rural,
que surt de l'asfalt.
Sí, hi ha una dificultat tècnica per posar els gegants, el pes, tot el que tu vulguis, però el contrast del gegant amb els arbres, el camí de terra, la pujada, és preciós.
Això et dono fe perquè aquest any va coincidir que vaig sortir al matí d'una volta, com acostumo a fer cada matí amb la gossa i tot això, i us vaig veure allà en el Pinant Xandri. I vaig fer una ruta i quan vaig tornar ja us vaig veure més enllà del Pinant Xandri, que hi ha un revolt així de dretes, i aleshores es veia tot el boscatge, tot això, els arbres i això, i els gegants per allà mig, i dic, hosti, això és una imatge boníssima.
És un contrast,
sí, molt bo.
És un contrast màgic.
És un contrast, exacte. Sí. I per vosaltres, suposo, va ser un orgull, és allò, un motiu d'orgull o satisfacció, d'arribar fins a Sant Medir.
I algun accident heu tingut algunes vegades?
Sí, sí, jo personalment he tingut algunes vegades, perquè clar, vulguis o no, el gegant, tens alguna persona que se't posa davant, o bé doncs ensopegues amb alguna cosa, tot i que hi hagi persones al teu voltant, és molt important tenir uns ulls des de fora, no? Clar, tu quan poses el gegant únicament pots veure des de l'espiell,
des
d'un forat que està fet doncs perquè puguis veure, però sí que és difícil doncs no tenir referències d'altres cartons, sinó si la gent no et vigila, no? I aleshores sí, quan cau el gegant pateixes molt, sobretot has de patir pel geganter o gegantera que està dintre.
Clar.
Aleshores, a partir d'aquí, pateixes per la figura.
Ara a veure què ha passat amb la figura.
Si no s'ha fet mal la persona que hi ha dintre, pateixes pel que està dintre, perquè es pot fer molt de mal.
Clar.
Hi ha hagut les lesions
i
d'esquena molt fortes.
Allò quan Déu vèncer és difícil de parar-ho allò. Fins que
clar, quan veus el Joan i la Marieta a terra i amb un ull a la viruler, o
fa mal,
o amb una esquerda a la cara i una picada a la mà, se'ns va caure a la trobada que hem fet a Bastoners l'any passat, va caure el Joan, perquè jo que hi era dintre vaig ensopegar amb un nen que es va creuar, que estava jugant a pilota, I el Joan va caure i va haver d'anar primer a l'Adolf. Briante el va retocar, però els danys eren estructurals i va haver d'anar a Solsona.
I jo és això que anava a dir ara. S'ha de portar a Solsona?
Sí, el que passa és que...
Perquè el retoquin allà i això.
Sí, el que passa és que el vam emportar parcialment. Perquè els gegants el que tenen de bo és que estan fets a trossos, a peces.
Per desmuntar.
Sí. Abans els veterans de la colla expliquen que quan arribaven a Sant Cugat després de les trobades geganteres, que moltes vegades és a la matinada quan s'arriba, el lloc on el guardaven era el cementiri.
És un bon lloc per guardar els gegants.
Sí. És un bon lloc. I aleshores, dintre el cementiri de nit i tot, desmuntar els gegants, ficar-los a unes caixes, i era tot un muntatge. Ara no, ara tenim un remolc que l'Ajuntament fa anys ens va comprar i el remolc ens permet no haver de desmuntar els gegants.
I us heu trobat en algun cas que quan ho feien al cementiri que us ajudés algú d'allà al cementiri dels que hi havia?
No tinc constància, però vés a saber.
Això hauria estat important, eh?
Segur que el Rogeli podria fer un conte de tot això.
Els historiadors haurien de desbrinar això.
Sí.
Molt bé.
Suposo que l'atractiu que té molts atractius, no? Perquè formen part de la nostra... de la nostra tradició, els gegants de Sant Cugat, a banda d'això doncs passegen pel mig del poble, de la ciutat que és ara, participen en les festes, per tant són elements que estan molt integrats dins la nostra tradició local, no? I això suposo que també deu ser un atractiu perquè nens i nenes teniu gent que us veu, ho demaneu, o segueix faltant gent com passa amb moltes entitats que s'incorporin, gent gran i gent no tan gran, en aquest cas, com has dit al principi, doncs infants que també poden participar-hi, no?
Sí, mira, ara hem fet un cens de l'entitat i al Gegantes de Sant Cugat hi ha 80 persones.
Déu-n'hi-do.
80 persones de totes les edats. Tenim gent, tenim infants, que són els que porten doncs, les figures infantils, alguns nens que encara no poden portar cap figura perquè són petits. Hi ha gent jove, que generalment són els músics, en el nostre cas.
Això t'anava a dir, músics, també, no?
I perquè, clar, els geganters no són els que porten els gegants. Els geganters són les persones que estan dintre de la colla, no? I dintre de la colla hi ha diferents persones, no? Clar. Els músics, les persones que porten la logística... I també els portadors, no? Per això tots portem camisa gegantera, no només els portadors.
És tot un conjunt de gent que formen part i cadascú té una mica la seva...
Sense músics no hi ha gegants.
Mira, exacte, això anava a dir, és important.
Si veus un gegant pel carrer, sí, impressiona, però si
d'aquí.
Quan el veus ballar és quan t'emociones. Sí, perquè realment, per mi personalment, el que em transmet encara ara després de més de 15 anys que fa que estic a la colla és emoció i orgull. Els gegants de Sant Cugat t'has de sentir orgullós de poder portar-los i de poder fer-los ballar. Quan he pogut ballar el Pagari Joan a Sant Cugat,
això deu ser del sumum.
M'he sentit orgullós, sobretot.
I el que és bo... Sí. I aquí es vols veure la cara de la canalla que veuen passar els gegants, no? Perquè veus la cara i què fan aquella cara de... Clar, perquè a mi m'impressiona veure un gegant. Ja tinc una certa edat, però quan veus un gegant dius, ostres, és que fa patxoca. Clar, els nanos, com per exemple...
Fa una mica de respecte i por, inclús, no?
No, però vull dir, és com el dels castells.
Hi ha nanos que sí,
els
fa por el gegant amb molts nanos, quan els fa que s'hi acostin.
Clar.
Però hauríeu de veure la quantitat de canalla que s'acosta. Tenim la sort que els gegants estan a un dels millors llocs de Sant Cugat, que és el claustre, a la porta del claustre, i diàriament hi ha molts infants petits, a partir de dos anys, que van a veure'ls. Cada dia els saluden, i quan no hi són... ens diuen, ostres, he anat amb el meu fill o filla...
Tu puc certificar això, eh? Que havia portat la meva filla fa molts anys, estem parlant de fa molts anys, a la Mainada, que l'escola que estava al darrere, i deia, papa, va, passem a veure els gegants. Allà, passàvem per allà i ens estàvem una estona
contemplant
els gegants.
Hi ha colles geganteres que, si us hi fixeu, porten xumets penjats a la mà o algun dels seus elements. I és perquè una de les coses que fan la canalla és donar, les pares donen el xumet dels seus fills perquè tenen aquesta imatge de fer-se grans, no?
I a més, en aquest cas, com que estan quiets, com que estan allà parats i drets els gegants, sí, o la geganta, clar, estan allà, llavors els nanos, no hi ha moviment aquell que diu, ostres, sí, cau, ostres, això es belluga. Clar, perquè tu veus un gegant i dius, ostres, maco, no sé què. Però clar, que es bellugui, encara hi ha com que estan quiets.
I parlem de les músiques dels gegants.
Ah, això, sí.
Les músiques són especials, tenen que tenir especials, o poden ser qualsevol música que tu puguis
pot ser qualsevol música.
Qualsevol música. Bueno,
no, un ballador de gegants pot ballar qualsevol música. Yeah. La qüestió després és coreografiar la música, vale? Perquè els ballar un gegant, doncs bé, si tens experiència, doncs et poses a dintre i segueixes la música com tu vulguis. Però el que és maco, sobretot, és veure coreografies fetes
amb la música concreta.
Amb una música concreta. Clar. Nosaltres en tenim algunes de coreografiades, però ha de coincidir que hi tinguem els músics que sàpiguen tocar la música aquesta i també que coincideixi que estigui el portador, el ballador, que sàpiga ballar-la.
No, és com la del Pagalí Joan, que ballen el Pagalí Joan. El Pagalí Joan amb la música.
És una coreografia especial pel Pagalí Joan que la vam crear fa uns anys. Primer es feia seguint uns passos i després l'Esbart ens va ajudar a fer uns passos que s'assembleixin una miqueta més al ballar autèntic del Pagalí Joan.
El que volia dir és que, a veure, jo crec que el que els identifica més, no és, jo no sé si és una opinió personal i prou, però els gegants, el Joan i la Marieta, la dansa a la qual els identifiquen més és justament el Pagalí Joan.
És el conjunt,
sí,
clar.
I llavors també ara volia fer una altra prolongació, però no sé si es pot dir així, amb Ràdio Sant Cugat, que Ràdio Sant Cugat, des dels seus orígens, també té el Pagalí Joan tenia com a sintonia, que deia ta-ta-ta-ta-ta,
sí.
Ràdio Sant Cugat, sí. Al teu costat,
sí, senyor,
que ve
sí,
del Pagalí Joan. O sigui, que el Pagalí Joan, la música, ha estat també part d'aquesta casa i, per tant, dels gegants.
El nom del Joan i la Marieta ve del
Pagalí Joan.
Per tant, molt arrelats, i això que quedi clar, pels de Sant Cugat, que ja ho saben, però també per la gent que ens escolta, que és nouvinguda, que sàpigui que hi ha músiques que tenen
fer ballar,
una història.
Podríem fer ballar els gegants, podríem fer ballar els ball de gitanes, també.
També? Ostres, però aquí acabaríem una mica cansadets, eh?
Si ens ho proposen...
Clar, segurament.
Segur que es pot fer una coreografia sobre el ball de gitanes.
Jo crec que amb el galop de cortesia ja en tindríem prou, eh?
Fet i fet, el galop és la peça que hi ha prèvia quan es entra abans del Pagalí Joan, és el galop. I els gegants entren amb el galop.
Exacte. És que, a més, fer moure... Ara imagina't, aquesta música, i que el gegant es vagi bellugant, perquè clar, moure un gegant o una geganta a ritme d'una música, clar, segons quina música sigui, no sé, imagina't ara ballant, intentant ballar un rock, una coreografia d'un rock.
Per això la música
ha de ser d'un tipus
generalment, i el que ens agrada més escoltar en les cercaviles, doncs és música de grella i timbal. Aleshores, doncs, ballar els gegants a ritme de batucada ho anem sentint cada vegada més en les trobades geganteres, però el que ens agrada és la música tradicional, sí, la veritat, i aleshores, doncs, els ritmes no són tan ràpids. No són tan
clar, perquè la coreografia és més fàcil de poder-la fer amb un gegant, tota la moguda i tots els passos.
Sí, el que és important per quan ets dins d'un gegant és moure't. És a dir, quan t'hi poses dins i l'aixeques, si et quedes quiet, has begut oli. T'has de moure perquè el gegant es va equilibrant en funció també dels teus moviments.
Clar.
I aleshores el pes també...
Les inèrcies que té...
És una qüestió física, també, d'enginyeria, i aleshores has de moure't perquè el gegant, doncs, pesi menys, i realment és així.
I escolta'm, ara ja més anant a la part tècnica del que porta el gegant, o la que porta el gegant. Jo ara vull em fa il·lusió, després d'aquesta xerrada, i dic, coi, m'apuntaré els geganters. i, o sigui, què necessito jo per apuntar, no per apuntar-me, per apuntar-me deu ser fàcil perquè deu haver-hi una pàgina web, perquè ja després ja diràs com s'hauria de fer, però què trigo jo en poder portar un gegant? És a dir, quins passos, si hi ha uns passos previs, evidentment que n'hi ha d'haver, fins a arribar a agafar i dir, jo puc portar aquest gegant. Quina evolució hi ha, per exemple? Jo o qualsevol, vull dir, l'Albert mateix.
Fet i fet, l'evolució és la voluntat i la il·lusió. És a dir, que si tu tens ganes de venir a portar uns gegants, i aquest diumenge que ve ens anem a les Fonts de Terrassa, doncs si et ve de gust ja pots venir i portar el Joan o la Marieta.
Sí, home, però jo necessitaré una preparació.
Aquell mateix dia l'aixeques i si el fas caminar ja en tens prou. És a dir, que ja ets geganter.
Ah, després ràpid, això,
sí, arriba i moldre.
Carai, després, perquè hi ha gent que li vindrà de gust i vull fer-ho ja. No, has d'estar dos mesos perquè has de fer prac. Ja vindrà l'altre dia.
Només et demanem després que et compris la roba, no has de pagar cap quota per entrar a la colla i aleshores, doncs, a partir d'aquell moment pots portar un gegant o pots formar part d'una comissió de la colla o pots ser músic. I aleshores, doncs, a partir d'aquell moment formes pas dels geganters.
O sigui, no teniu socis de...
No tenim quota.
Com la pensava que sí que tenia un... Creu
som... Com la majoria, fet i fet, d'entitats, eh? Sí. N'hi ha poques entitats que facin pagar una quota perquè nosaltres tampoc no fem una activitat extra de la que és pròpiament gegantera.
Sí, i aleshores
ni lucrativa, no? A cap moment, no.
No, les finalitats
sense ànim de
lucre. Intercanvis, no?
Finalitats sense ànim de
lucre. Això està molt bé.
I aleshores sense ànim de lucre, però vull dir, però clar, evidentment si la gent vol participar econòmicament per poder doncs tenir
donacions, el que sigui.
Donacions estaria bé, vull dir,
sí, però aleshores vol dir que aneu en base a les subvencions i als intercanvis aquests, que suposo que si tu vas a un lloc que et conviden, ells et deuen convidar, com diu la paraula.
Exacte.
És allò que diu, jo et convido però tu pagues. No, vosaltres us conviden i paguen ells.
La subvenció la rebem de l'Ajuntament de Sant Cugat, també la podem demanar a altres administracions. No tenim patrocinadors, però sí que els tenim en espècies. Hi ha activitats com la cercavila d'escoles, que celebrem cada dos anys, que els que aleshores ens donen
els patrocinadors
ens donen l'esmorzar. Vale. La cercavila d'escoles forma part del projecte Escoles. Nosaltres el tenim des de fa més de 10 anys, des del 2007, una cosa així, i el que fem és portar el conte del Joan i la Marieta a les escoles. Més de 10.000 nens i nenes han escoltat ja a les escoles de Sant Cugat el conte del Joan i la Marieta. L'Eva Tataret i el Pere Rovira, que és el Viri, el nostre il·lustrador, porten el conte i allà l'expliquen. I és una de les activitats del projecte Escoles, i una altra és la construcció i reparació de figures festives. Per això les escoles de Sant Cugat tenen, totes elles, les públiques, totes tenen figures festives, i per això les porten a la cercavila d'escoles que fem cada dos anys.
Per tant, vol dir que si després de 36 anys, que 36 anys que 36. Fa que funcioneu, vol dir que els números d'alguna manera surten.
Sí,
perquè,
sí.
Clar, això deu tenir, no sé, quan s'ha de reparar un gegant, o la geganta, si cau, si està mal, si no sé què.
Sí, si, els gegants de Sant Cugat, el Joan i la Marieta són propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Ah.
I de fa uns anys tenim un protocol, el protocol dels gegants de Sant Cugat. Poques colles geganteres arreu de Catalunya tenen protocols propis, i el Joan i la Marieta el tenen, el va aprovar en ple de l'Ajuntament de Sant Cugat. I aleshores aquí hi ha uns drets i uns deures, i un deure de l'Ajuntament és mantenir els gegants, i el nostre deure és portar-los arreu.
I com a geganters també formeu part d'un ens més ampli, que és la cultura popular i tradicional, que agrupa també, sí, no, de trabucaires,
la coordinadora d'entremesos
grossos,
la coordinadora d'entremesos, sí. Nosaltres formem part de la coordinadora d'entremesos, i això, n'hi ha els geganters, trabucaires, l'esbarge, el grup mediterrani, bastoners, sardanistes, castellers.
Fa 40 anys endarrere hi havia poca cosa d'això. Els bastoners potser hi eren, perquè ja hi havien estat feia molts anys abans, també es van tornar a recuperar, però vull dir, va ser en un moment determinat que va haver tot un ressorgiment,
nosaltres,
i creació de totes aquestes entitats.
Els ajuntaments democràtics són els que van fer recuperar i van portar una altra vegada la cultura popular al carrer. Sí.
Yeah. I això del conveni aquest que tenim amb l'Ajuntament, que hi ha uns deures i unes obligacions, Em sap que està dient el Pare Nostre.
Amén. Uns drets i deures.
Exacte, uns drets i deures. Sí. Això es va passant de mandat a mandat segur, o pot ser un moment que us diguin, mireu, a partir d'ara l'Ajuntament ja no es farà més càrrec de... ja no seran nostres, si voleu. Si
no s'atreviran pas.
Pregunto que podria passar. Això s'ha de fer alguna gestió cada any o cada any? Cada 4 anys o cada vegada que hi ha eleccions noves i això, o no? O ja passa per defecte?
Des del 1987
ha passat,
s'ha fet càrrec l'Ajuntament de la subvenció de la nostra colla.
Per tant, no hi ha perill que s'aixequi un dia i hi hagi un...
Evidentment, no tenim una bola d'aquestes de vidre, però sí que és veritat que hi hauria ja també doncs, el desig del poble. Fet, els agres són la propietat és de l'Ajuntament, però... la potestat doncs, de que després
és el poble,
exacte, és la del poble.
I com que cada vegada són més, com que cada vegada són més, ho tenen complicat.
Jo diria que, no sé si és així, però jo diria que hauria de ser, o si no és, patrimoni local, i per tal, com a patrimoni local, sí. El propi ajuntament
és patrimoni material.
Material de Sant Cugat, per tant, és una cosa que s'ha de mantenir i s'ha de conservar.
Sí. No, és només, no només l'estructura del gegant, sinó també és el cartó pedra, el seu vestuari, l'ajuntament fa poc l'ha renovat, vull dir que de l'ajuntament tenim total suport.
Perquè no hi han. Ara et dic una idea boja, com aquelles que sempre dic jo. Dic, no hi ha uns geganters per barris, o sigui, hi hagin petits gegants que siguin representants de barris, per exemple.
Tenim a Sant Cugat, tenim els gegants de Vall d'Oreix, n'hi ha gegants a les Planes, hi ha un cap gros a les Floresta, i hem de reconèixer que segurament potser n'hi ha poca riquesa a més doncs, aquestes que us he comentat, però hi ha a Barcelona, a Tarragona, a Olot...
Sí, és que a Barcelona em sembla que hi ha alguns barris que obviamente tenen els seus propis gegants.
Sí, teniu,
així, no?
Teniu delegacions, Teniu la delegació de Vall-d'Oreix, la delegació de l'Espanya...
No, hi ha una cosa que són els gegants de Sant Cugat, però després que hi hagin els gegants de diferents barris que creen pertinença, estaria bé que d'alguna manera...
I la majoria... Tots estem dintre de l'Associació de Colles Geganteres de Catalunya.
I feu trobades entre vosaltres? És a dir, dels de Sant Cugat, Vall d'Oreig, les Planes, la Floresta, o cadascú va per lliure i cadascú...
No, ens acostumem a trobar a la Festa Major.
La Festa Major sí. No,
generalment sempre ve Vall d'Oreig a la nostra Festa Major i nosaltres anem a la seva Festa Major al setembre. I els altres barris són més inactius perquè tenen... menys, no hi ha una colla gegantera que estigui darrere.
Clar, que vagi darrere i vagi...
Jo que trobo una cosa molt interessant, vaja, que...
Digue-la.
Que és també el fet de l'impuls que va tenir al seu moment la trobada de gegants de les escoles, perquè tinc entès, en aquell moment jo estava al Departament de Cultura treballant-hi com a tècnic, i va començar aquell moment a través dels geganters i d'altres entitats d'aquí de Sant Cugat també, que es va impulsar tota aquesta participació per part de totes les escoles que hi volien participar, i va arribar un moment, ha arribat un moment que el nombre de gegants que hi ha a Sant Cugat, tenint en compte el nombre també d'escoles i després la implicació que hi ha per part de les escoles, no solament en la participació que em sembla que es fa un cop a l'any a la trobada.
A Cercavila d'Escoles és cada 2 anys.
Cada 2 anys, això. Doncs que hi ha escoles que han treballat molt aquest tema, sí. Que s'han fet els seus propis gegants o gegantons, no? I que això ha contribuït a enriquir-ho. No sé, amplia'ns una miqueta, perquè és que jo aquesta informació que tinc ara...
La veritat és que es va començar doncs, de mica en mica. Els geganters de Sant Cugat, com us comentava, ja fa anys que hi treballen, i això vol dir anar de mica en mica eixamplant
la base
i la quantitat de figures festives. El que passa és que sempre el que és molt important és quan crees una figura festiva, igual que el Joan i la Marieta tenen la seva història, doncs crear la història dintre també de les figures que tinguin a les escoles. Aleshores tenen una història, i també moltes d'elles també tenen una música. El Turó de Can Mates, per exemple, acompanyar els seus gegants amb fabriol i tamborí. És una activitat seva pròpia de música.
De moure, sí.
És a dir, que Per aquí també és molt important fer entrar la cultura popular per les escoles, perquè aleshores doncs crees aquesta base que dieu i aleshores doncs a partir d'allà crees també una estimació. És una de les coses que es veuen a les ciutats principals de Catalunya que tenen molta cultura popular, com Vilafranca, Solsona, Olot, que l'estimació en aquest cas dels gegants s'estén a tot arreu. Vull dir, vas a una botiga, a la pastisseria, doncs tens una figura dels gegants o les galetes dels gegants, que en vam fer unes a la Sàbat aquest any, l'any passat. Doncs el nostre interès és una mica aquest, però clar, ho has de fer molt a poc a poquet. No pot ser que tu diguis, mira, ara vull que totes les botigues hi hagin el Joan i la Marieta i apa, endavant. No, s'ha de treballar a poc a poc. I també és veritat que aquí a Sant Cugat doncs hi ha molts inputs diferents, no? I aleshores és difícil estimar només una cosa, no? Però sí que és veritat que és una cosa que a nosaltres ens agradaria. Per això també hem fet els gegants de goma, que no sé si l'heu vist. La Marieta s'ha fet amb un format de gegant de goma.
Ah, sí?
És preciosa. És una,
no l'he vist, no.
És una miniatura, la podeu veure al museu que la venen.
Ah, molt bé.
I n'hi ha ben bé de tota Catalunya, però hi ha una immensitat. I ara estem a punt també doncs, de l'Ajuntament ens farà el Joan. És a dir, que i a més no només és una joguina, diríem, per infants, sinó també hi ha molts adults que les col·leccionen. I és aquesta la idea també, doncs això, apropar els gegants al poble perquè els estimin, que és el que realment ens agrada.
I des de la base jo crec que és un gran encert. Exacte. Estareu d'acord de que des de les escoles, des del punt de vista pedagògic i també constructiu i també formatiu, perquè et fa sentir poble també,
identitat
al poble, a partir d'edats molt, molt recents, que són els nens i les nenes, no?
Doncs sí.
Potser posaré una mica més de polèmica. Això de cultura tradicional i popular, no creieu que realment doncs, redueix el tema? És cultura en general, diríem, és cultura catalana, vull dir. M'entens el que vull dir? O sigui, quan tu dius cultura tradicional i popular, doncs dona la sensació que sigui una cosa antiga, que sigui una cosa més rònica, una cosa... No, aquesta sí, sensació no, de... Bueno, de m'entens?
És una etiqueta. És una etiqueta.
Sí. És una etiqueta.
Però també van a fora, també,
però jo diria que la cultura, o sigui, això...
Que no cal dir la matització aquesta.
No cal dir la matització, és cultura en general, és cultura catalana, això.
Sí, el que passa és que suposo que s'especifica més. I ara que afegint, perdona, Àlvar, que seguirem parlant d'això, no et preocupis, però
sí,
sortiu fora de Catalunya, Espanya?
Sí, l'agermanament de Sant Cugat amb altres pobles d'Espanya i d'Itàlia, en aquest cas nosaltres hem anat tant a l'Alba com a Alba. Aleshores, doncs, ara l'octubre de l'any passat vam estar a Alba. I aquest any anirem a Elna, que ja moltes vegades hem anat a pobles de la Catalunya Nord, on hi ha molta tradició gegantera. Anirem al desembre, que ells fan la seva trobada el 9 de desembre. I l'any que ve hem establert llaços amb Miranda d'Ebro, a Burgos.
Ui, Miranda d'Ebro, allà us puc donar recomanacions per anar a menjar un bon cordero assat.
Doncs ja després...
Quan hi anàvem amb moto...
Després ens ho passes
anava,
que...
Anàvem amb moto allà, feia un tec de por i tornava a baixar.
Que la gegantera dels gegants menja molt, eh?
És una de les nostres capacitats màximes.
Ara aprofitant això, que ell volia entrar-hi, però ara ja m'ho he posat a huevo, que diuen. Suposo que una de les coses que també deveu fer, com a tots els col·lectius i totes les mogudes i totes les entitats, és quan feu aquestes anades i tornades, això suposo que l'esmorzar, el dinar,
sempre
això
hi ha
no
un
treu àpat, ningú.
Un àpat.
I això és molt important, perquè això també fa...
Uneix.
Exacte.
I cohesiona, sí.
I s'expliquen aventuretes, algunes més exagerades que altres, algunes que són ben bé així.
A vegades és difícil de fer-ho entendre, que en aquests àpats és quan tu, doncs, et dones les gràcies a les persones que venen i en aquell moment també hi ha un punt d'unió, no? Propi de la nostra cohesió interna i després de trobada amb les altres colles geganteres.
Sí. I a més allà es crea un caldo de cultiu, perquè a més, clar, ostres, has vist quan m'ha passat això, l'altre que hi ha ensopegat i ha estat a punt. Això crea que era... I això fa molts col·lectius.
No, la veritat és que...
Els motoristes, tot això...
Exacte, el moment de menjar sempre, a més, és també molt català, també, no? Trobar-se
al voltant
d'una taula, xerrar...
És definitiu.
Jo crec que això...
És una excusa.
Exacte, surts amb moto o fas alguna activitat Bueno, molt bé.
Sempre acaben amb un esmorzar.
Per exemple, nosaltres sortim amb una colla a caminar, que el Roger li bé ho sap, i sortim cada dimecres. El més important és l'esmorzada o el dinar.
Clar.
O desitgem que a vegades plogui per poder-nos quedar aquí i llavors anar a un lloc que... aquí a menjar carn a la brasa.
Un dels ítems que no falta mai per Sant Madí és la nostra parada esmorzar a Can Borrell. Nosaltres vam patir molt aquest any perquè ens van dir que Can Borrell no obriria per Sant Madí perquè estan passant moltes dificultats econòmiques. Sí. Però vam poder-ho salvar i vam estar molt contents perquè es forma part també de la nostra la tradició d'aquell dia.
Clar, és que si traieu això, jo crec que baixarà l'afluència de gent al geganté, si traieu de la colla,
sí,
de la colla.
Sí, 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 això.
Escolta, haurem d'anar acabant perquè la ràdio marca els horaris i els horaris són...
Quin plaer, no?, parlar amb el Ferran i dels geganters de Sant Cugat, que és una...
I donar veu a les entitats i això. Escolta, Ferran, moltes gràcies per haver vingut al programa.
Per la vostra feina, per la vostra implicació i per la vostra implicació amb Sant Cugat.
És un orgull, és el que us deia.
I és una manera de fer poble.
I que seguiu fent aquests esborrars i aquests dinars i a també portant el gegant i la geganta.
Si voleu passar-vos-ho bé, doncs veniu al geganters i que menjareu també molt bé.
Un dia podíem proposar de fer un programa en directe des d'un punt de trobada.
Des de dintre del gegant.
Si voleu, el dia 1 de juliol, que fem la nostra trobada gegantera de Festa Major, doncs esteu convidats a fer el programa.
No tenen veu els gegants.
No tenen veu? No, tenen no alçada, però tenen alçada. Escolta,
no, bueno, però no tenen... han participat en obres de teatre.
Acomiadem...
Sí, però veu no tenen.
Avui acomiadem el programa amb un tema que ha triat l'amic Ferran i que és d'una versió de Ennio Morricone i es diu, és de la pel·lícula Once Upon a Time in America. Hi havia una vegada a Amèrica, hi havia una vegada a Sant Cugat i hi havia molts anys de geganters. Per tant, endavant i força. Gràcies a tots.
Per molts anys.
I fins al proper programa.
Gràcies per convidar-nos.
Que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.